Ràdio Estel.
Hem escoltat, després de la pregària de vespres, la Salve i el Motet, un Ave Maria en versió de Michael Bolton. Ara mateix un minut i seran 8:15. Obrim l'estona d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
La reforma de la llei de l'avortament ha entrat avui al Congrés dels Diputats de la mà del Partit Popular, finalment com a grup parlamentari, i no pas com canalitzador d'una iniciativa del govern espanyol. Un matís que pot accelerar l'aprovació d'una reforma que, en canvi, només establirà com a novetat que les noies menors d'edat hagin de tenir el permís dels progenitors per poder interrompre l'embaràs. El Partit Popular ha volgut desvincular els dos ministeris involucrats, el de Sanitat i el de Justícia, i serà així, com dèiem, el grup qui presenta la modificació. Després de fer pública la iniciativa, el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha recordat que la reforma és en el programa electoral del Partit Popular, tot i que hi ha un sector important de la societat espanyola, com segurament sabeu, decebut perquè no es va fer una reforma integral de la llei del 2010 impulsada pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Recordem que el projecte de reforma, o l'avantprojecte, millor dit, era una de les realitats més, diguéssim, de referència de l'anterior ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón. El fet que el govern espanyol decidís no tirar-la endavant va provocar fins i tot la seva dimissió. D'aquests i d'altres temes parlem avui a la tertúlia, un mirador on ens acompanyen Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També tenim el doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
I també ens acompanya, feia setmanes que no el teníem, però avui celebrem tornar-lo a tenir, l'advocat Juan Antonio Rueda. Bona tarda, senyor Rueda.
Molt bona tarda.
Bé, tenim molts temes sobre la taula, potser no arribarem a tots, però aquest de la reforma de la llei de l'avortament és especialment sensible a l'opinió de sectors importants de la població a Catalunya i Espanya, perquè diuen des del PP que s'ha complert el programa electoral, però clar, només en un punt. Aquí no s'ha fet cap reforma i, per tant, amb l'excusa del consens es fa només això.
Pues efectivamente, yo creo que en la no reforma de la ley del aborto, de la ley de plazos sobre el aborto impulsada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, es el gran fracaso del Partido Popular. Es decir, en cuestiones sociales, el gran fracaso del Partido Popular. Es decir, la cuestión es que en el programa lo que se llevaba no es la reforma de la ley del aborto, se llevaba la derogación de la anterior normativa y una nueva normativa absolutamente distinta en defensa...
Amb l'esperit de la primera, despenalitzadora...
Bueno, lo que se decía era una nueva ley teniendo en cuenta los criterios que el Tribunal Constitucional en su momento había apuntado sobre lo que significaba la defensa de la vida. Es decir, y por tanto, ya está claro que con este proyecto el Partido Popular apuesta por el asesinato de miles y miles de nasciturus cada año y, por tanto, es su gran fracaso político. Insisto que no se puede justificar desde el punto de vista político y desde los representantes del Partido Popular en el Congreso diciendo que con eso se cumple el programa del partido, porque no es verdad, no es cierto. Y, por tanto, somos muchos los que estamos decepcionados con esta no reforma de la ley del aborto, de la anterior ley del aborto, de la impulsada por el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Uh-huh. Més opinions, senyor Arbussà, per
exemple. En aquest cas jo coincidiria plenament amb el Josep Lluís. Hi havia ja una llei de plaços, que vol dir que fins a uns determinats terminis, vull dir, eliminar una vida sana...
L'avortament és lliure fins a les 14 setmanes.
Això, sense preguntar absolutament res, hem de ser conscients. Aquí a Catalunya aproximadament hi ha uns 20 i escaig mil casos cada any, dels quals el 92% concretament, es produeixen a iniciativa pura de la mare. O sigui, sense que hi hagi cap tipus de patologia ni situació de dificultat en la qual algú pogués assumir, no? Vol dir que efectes reals, encara que no es comptabilitzi, l'avortament aquí a Catalunya i en el resto d'Espanya és la primera causa de mort. No és ni el càncer ni és la carretera, és la primera causa de mort.
Estem per sobre dels 100.000 cada any,
sí, sí.
Xifres dels últims anys.
A l'estat espanyol.
110.000 a l'estat espanyol.
Sí, sí, sí. Són 20 i pico mil, 20, no sé si
gairebé
són 23,
24.000
24.000 l'any passat a Catalunya. És veritat, i estic totalment d'acord, que des del punt de vista jurídic és una enganyifa. El PP el que fa és una enganyifa absoluta, intentant vendre com compliment del seu programa electoral el que és un mer camuflatge estètic.
Bueno, lo que mantenía la ley anterior, además, era el pensar que el aborto era un derecho. Y yo creo que aquí es donde se juega con las palabras y se trata de confundir a la opinión pública manteniendo que el aborto, que es un drama a todas luces para aquellos que abortan, pues se convierte en un derecho para la madre en este caso, cuando evidentemente no es así y hay un bien jurídico a proteger, que es el del nasciturus. Y eso queda fuera de toda duda. Yo creo que aquí la reflexión después es qué es lo que hacen los políticos, por qué el Partido Popular ha cambiado. Aquí, en alguna ocasión he tenido la oportunidad de escuchar que el famoso Arriola, que es quien está detrás de todas estas cuestiones...
Cuenta votos.
Pues dice, oiga, es que hay que estar en el centro, y para mantenerme en el centro, eso ha tenido como primera víctima a Alberto Ruiz Gallardón, ni más ni menos, que se postulaba en muchas ocasiones como primera espada dentro del Partido Popular,
ja... I no era precisament considerat gaire de dretes,
bueno,
Rui Gallardón.
Pues Rui Gallardón ha salido del gobierno y probablemente de la política como consecuencia de defender pues en el fondo una promesa electoral. Porque el drama real es que no estamos ante una cuestión de centro o derecha ni de votos. Debería estar un Partido Popular basado o anclado en principios. Porque lo que no vale es que tengo estos principios y si no gusta tengo otros, como decía Groucho Marx, si no recuerdo, ¿no? Pues, si mal no recuerdo. Pues yo creo que aquí es donde efectivamente hay que centrar el debate y el entender qué es lo que lleva a un partido político como el Partido Popular a tomar una decisión y si los ejes o los criterios que motivan a un partido como el Partido Popular son estrictamente electorales o detrás hay unos principios, ¿no?
S'incorpora ara el senyor Josep Lluís Marriera, economista. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda a tots.
Bé, sobre aquesta mena de, no sé si dir-li, reforma cosmètica o petita de la llei de l'avortament, ha pogut sentir alguns dels comentaris dels companys. Què en pensa vostè?
Bé, jo crec que és un tema més pels juristes, no? Jo, com a economista, aquest tema em fa molt respecte per moltes qüestions, no?
Primera, un tema de consciència, no?
Des d'un punt de vista...
Sí, sociològic.
Exactament.
No únicament...
I de la defensa de la vida, evidentment. Això estem tots.
I ètic.
Fundamentalment ètic.
Un niño sano, hasta las 14 semanas, y los que hemos tenido hijos, hemos visto y hemos podido observar lo que es una ecografía, que es algo que recientemente yo he podido observar en repetidas ocasiones. 14 semanas es impresionante. Invito a cualquiera que tenga la duda al respecto de si es un tema estrictamente jurídico a ver una ecografía de un niño con 14 semanas. Si está absolutamente sano, libremente puede abortar. Eso es un drama y es, bueno, indica la decadencia en la que está esta sociedad. Punto y final.
Sí, molt clar. Jo el que deia és que és un tema, en primer lloc, mèdic. Aquí els metges són els que tenen que delimitar i definir quan és un narcituros o no és un narcituros, com posable, des d'un punt de vista jurídic.
No, és un altre tema.
Si ens centrem
en aspectes biològics, entrem, però vaja, no.
El tema mèdic és un altre tema.
No és un tema estrictament mèdic, ni molt menys. No. Una altra cosa és que algú vulgui, en els primers moments de la mitosi, que no sé què, els cromosomes, no estem parlant exactament d'això.
Jo em referia a que aquí els que sou metges i juristes sou els que teniu la principal... opinió tècnica en aquest aspecte, no?
No, José Luis, no, porque porque tú tienes
yo de todas maneras
tú tienes conciencia de si hay que matar o no hay que matar a ese ser vivo.
Desde un punto de vista.
Y aquí no hay ni
de si l'acaba en tot cas. Sembla que es guarda l'argument pel final.
No,
os voles capolir.
Des d'un punt de vista purament moral, jo estic d'acord amb el que tu estaves dient, la qüestió mèdica, no? I des d'un punt de vista jurídic, clar, a mi em dona una impressió que aquí el Partit Popular, pues, potser el que estaves dient, no? Que, esclar, hi ha hagut una situació de modificació respecte a l'antic ministre Gallardón, no? Que va tenir que dimitir per una sèrie de pressions. I ara, pues, ve una altra etapa també de tipus totalment polític, d'eleccions, i les que, d'alguna forma, ells fan els seus estudis de mercat, veuen una mica l'opinió pública en general, volen anar cap a un espai més majoritari i, amb aquestes reformes, doncs podríem perdre moltes votacions. Per tant, jo ho veig més des d'un punt de vista electoral que no des d'un punt de vista moral i de principis. Però, perquè un partit polític té que tindre uns principis i els té que mantindre.
Sí. Els perdrà. De todas maneras, ya ha salido el nombre de Pedro Arriola aquí. Es decir, yo no le echaría toda la culpa a Pedro Arriola. Es decir, porque Pedro Arriola puede decir lo que quiera. Pero si el partido funcionara, como decía Juan de Rueda, funcionara con principios, si el partido, si la ideología del partido funcionara con principios, ni Pedro Arriolas ni historias. Es decir, eso sería un bloque absolutamente inamovible. Por tanto, no toda la culpa la tiene Pedro Arriolas, sino posiblemente muchos dirigentes del propio partido que no les parece mal que haya una ley de plazos. Ese es un primer problema que pongo encima de la mesa como elemento de discusión. Y el segundo es que yo veo que también la Iglesia, que ha sido el bastión, el último bastión en defensa de la vida por encima de todo, a veces flaquea. Es decir, que...
Usted creo que no ha estado prou claro en aquel momento.
Pero, vamos, tendría que ser contundente. Es decir, oiga, mire usted, el partido que lleve en su programa político la ley de plazos, a ese no hay que votarle ni harto de vino.
Ho va dir l'any 2008 la Conferència Episcopal, però va ser criticada, també.
Ah, bueno, claro, evidentemente.
Perquè es va dir que recomanava el vot per algun partit.
Sí, claro, y a los cristianos y tal los masacran allá donde sea por decir que son cristianos. Pues bueno, pues habrá que jugarse el físico, ¿no? Sobre todo por esas cuestiones que son absolutamente de principios.
De tota manera, hem de dir que la Conferència Episcopal sí que ha rebutjat que no. Potser ho ha fet, segons vostè, tèbiament, però...
Efectivamente, es que el peligro de los tibios es tremendo, ¿eh? Es mucho peor que el de los buenos o el de los malos. El de los tibios es tremendo.
Bueno, en esa línea no sé si de tibieza, pero sí de juego político. Además es gracioso porque fue ayer que Floriano, el portavoz del Partido Popular...
Carlos Floriano.
Carlos Floriano, no retenía el nombre, explicaba cómo Ciudadanos, al ver las encuestas, y lo acusaba de anticlerical, postulándose ellos como el partido clerical de la derecha española. Porque claro, en cada momento tienen que jugar y al ver la posición de Ciudadanos y de Albert Rivera, ha salido a los medios de comunicación a expresar claramente el carácter anticlerical que tiene Ciudadanos respecto de una serie de circunstancias. Por tanto, como hablamos, como no tienen anclados unos principios básicos en los que regirse y a partir de ahí, pues ganar o perder votos, pues vale una cosa y vale la contraria, porque lo que importa es mantenerse en el poder. Y esto, en el fondo, da juego, desde mi punto de vista, a nuevos partidos, a partidos que les llaman casta, serán del interés de unos o no, pero desde luego les abre la puerta para que entren unos nuevos partidos con principios, seran equivocados o no seran equivocados, con unos principios a seguir.
No, clar, si ara està apareixent, és el que estem veient, no? Clar, Podemos és el que d'alguna manera pot ser una mica l'alternativa a l'esquerra, no?, o al PSOE. I després, clar, tenim els Ciudadanos que potser li pot rascar molta cosa també al PP. Aleshores, clar, la gent, si el PP i el PSOE eren l'estructura de la casta històrica i els que han tingut sempre el poder, que s'han anat
els
alternant,
dos grans partits, que es diu sempre,
aquests dos poden realment xupar d'aquí, no? I realment veurem el que passa, però la gent que està descontenta amb les estructures d'un règim que està durant pues, des de la transició, pues, clar, les alternatives són les que la gent al final... Pues, diu, mira, dolent per dolent, anem-ho a provar, no? I això és el que pot passar.
Bé, més enllà dels partidismes, senyors, i per tancar el tema de l'avortament, què pot passar a partir d'ara? De quina manera potser la societat catalana i espanyola pot recuperar aquest sentit de bona consciència davant la defensa de la vida? Perquè estem en una qüestió, com deien vostès, em sembla que hi ha força coincidència en general, una qüestió fonamental, no?, que és defensar la vida des de la concepció i potser, com es diu sovint a Itàlia, no és una qüestió això ni de dretes ni d'esquerres, hauria de ser de tots.
Efectivamente, yo creo que no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, estoy absolutamente de acuerdo con ello, pero además no hemos de caer en las trampas fáciles, y las trampas fáciles es invocar la medicina e invocar el derecho. Es decir, en el momento en que estamos volcados a hablar de no sé qué, pues bueno, evidentemente pues los médicos empezarán que si el proceso celular de no sé qué, no sé cuántos, y los juristas empezaremos a decir lo que nos parezca bien desde cuando empiezan las nascituros, que si los códigos civiles, que si las constituciones y demás.
Y els hi posen toda la responsabilidad a vostès, a uns y a altres.
Efectivamente, y entonces ahí se diluye el discurso central, que es el de los principios. Es decir, oiga, la vida es sagrada. Pero claro, eso a lo mejor gusta oírlo y a lo mejor no gusta nada oírlo. Oiga, la vida es sagrada, pero el derecho... Y ya estamos. El derecho de la madre, el médico no sé qué, tiene que establecer y no sé qué. Y entonces ahí se diluye el invento. Si la sociedad no recupera este pulso de creer de verdad en las cosas importantes, en los principios, pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
Es que ve de l'educació, jo crec, eh? Això ja ve des de la base, no? Si a primària a la gent se li ensenya aquests principis de la vida com a base fonamental i principi del ser humà, clar, si això ja no s'ensenya, doncs pràcticament la gent va creixent, es va fent gran, i aquest concepte, pràcticament, que nosaltres en les nostres èpoques ens el va ensenyar i el teníem, doncs la gent avui dia de 25 anys, doncs pràcticament aquest concepte per ells ni existeix, pràcticament. I aquest és el gran problema, el problema d'ensenyament.
Doctor, no, jo sóc, en aquest sentit, sóc pessimista. Crec que és molt difícil canviar la societat. La societat és com un riu que va pendent avall, I va lliscant. I va lliscant pel camí més fàcil, no? I és més fàcil, si tinc un problema, treure-me'l de sobre, que pensar en què, tota la responsabilitat, la paternitat, la família i el dret que té el que encara no ha nascut a viure amb el mateix dret que té la mare de continuar vivint. no? O sigui, que realment dius... I això va contra la cultura de la fin de la vida fàcil, de la vida còmoda, de la vida...
Certament hi ha conflictes de drets, a vegades, no? Hi ha perill per la vida de la mare, hi ha situacions...
El 0,3%.
Sí,
o sigui, el 0,3% dels... És que les coses les hem de posar en context, eh? Clar, el 0,3% dels casos hi ha allò, la medicina ha avançat moltíssim, en el qual les situacions de risc en el qual un tingui que optar per la vida d'un o de l'altre, vamos, això que en el segle XIX podria ser un element important a tenir en compte, en el dia d'avui és extraordinàriament estrany. No? Amb la qual jo crec que, escolti, miri, no sé, no és aquest el problema. El problema el tenim amb tota l'altra, mils i mils d'avortaments de nadons, bueno, d'embrions i de fetus, que farien un curs natural perquè no tenen cap tipus de malaltia, cap tipus d'allò, i que no procedeixen de violacions de la mare ni de cap d'aquestes situacions molt dramàtiques que cal reconèixer que es necessita molt heroisme per prendre aquesta decisió quan estàs en una situació tan tensa. Però en situació de normalitat...
Sí, sí.
No, coincido plenamente. No hi
ha en aquest cas discrepància. Bé, per tant, vostès no preveuen que en properes convocatòries electorals cap dels partits, que sembla que té possibilitat de tenir representació parlamentària, no faci...
Hombre, si con mayoría absoluta el Partido Popular no ha sido capaz de sacarlo adelante, ya los que pensamos que era el momento adecuado para hacerlo no lo ha hecho. Si es que... Iba a decir que el mal siempre gana, pero no es verdad. Aunque la izquierda tiene... Cuando la izquierda ha querido cambiar las cosas, las ha cambiado sin ningún...
¿Y en temas sociales o
puede sin ver? Ningún tipo de remordimiento. Cuando la derecha quiere cambiar, tiene un complejo innato y el miedo a poder perder el poder. Y esto funciona así desde que yo tengo memoria. Y es difícil que esto cambie. Lo lamentable es que además la sociedad pues no va por los mejores derroteros y eso lo tenemos que asumir.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'advocat Juan Antonio Rueda, amb el doctor en dret i professor de dret laboral José Luis Salido, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb l'economista Josep Lluís Marriera. Anem a altres temes i saltem a la plana internacional per parlar d'Ucraïna, un escenari de batalla i de conflictivitat que certament ens preocupa. Sembla que hi ha una miqueta més d'esperança després que l'alto el foc en vigor des de la matinada de diumenge no s'ha respectat, almenys en essència. Ara, les tropes ucraïneses abandonen l'estratègica ciutat de Debaltseve i bé, hi ha una miqueta de sensació que les mediacions internacionals han demanat temps, malgrat que no es compleix, com dèiem, l'alto el foc. Com veuen la situació, si és que es pot fer un diagnòstic clar? Señor...
Yo creo que como siempre estamos distraídos con los aspectos políticos. Es decir, aquí se amarea mucho la perdiz, que si estas fuerzas son separatistas, que si Moscú es centralista y por tanto quiere abarcar no sé qué y que apoyará a no sé cuántos, o imperialista y tal y cual. Pero nos olvidamos de lo esencial. Y fíjense que lo esencial, de hecho, son los temas económicos. Al final todo confluye en lo mismo. Te cortaré el gas por aquí, te quitaré el no sé cuántos de por allá, no te dejaré que importes no sé cuántos. Ya pongamos las cosas ya de verdad encima de la mesa, encima del tapete, y que los ciudadanos estemos informados sobre lo que se cuece realmente en estas guerras. Es decir, ¿quién sale beneficiado, no? ¿Quién es de que de alguna manera se lleva el gato al agua en estos procesos que siempre pierden los ciudadanos? Es decir, que al final los poderes siempre salen reforzados y los ciudadanos siempre salen maltrechos de toda esta serie de situaciones.
Si s'entengués més que la guerra és una derrota per tots,
efectivamente,
aquí no hi hauria guerres.
Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, pongamos encima de la mesa, en el tablero de juego de verdad, cuáles son los intereses que tienen una y otra parte. Eso sería quizá el diseño para poder entender este juego de ajedrez que son siempre las guerras.
Y que una y otra parte no son las que están tirando los tiros, son las que están a darrere de las bambalines.
Fem
moure el sistema.
El senyor Marriera, per exemple.
Sí, jo estic totalment d'acord amb el que estàs dient. Al final, a la història de la humanitat, per molt que diguin d'ideologies, excepte guerres de religió, que podrien haver hagut de cruzades o els musulmans, per l'altra banda, la majoria de les guerres han sigut per finalitats econòmiques. La conquista de terrenys i tot això, bueno, pot ser una ideologia, però al final sempre hi ha un trasfondo econòmic de que si també els espanyols anaven a Sud-amèrica també era per trobar hort. Perquè si no trobaven res, per tindre terrenys, poca cosa els interessava l'hort. Als anglesos els interessava fer les guerres contra els galeons espanyols per treure tot el que hi havia en els galeons espanyols. No? És a dir, en definitiva, sempre al final hi ha uns interessos econòmics. I aquí tenim que pensar una cosa, que quan existia la Unió Soviètica, dintre de tots els països que formaven part del comunisme, Rússia, com a país líder, tenia un poder econòmic fort amb tots aquests països que estaven al redor. Des del moment en què desapareix la Unió Soviètica i es comencen a crear aquestes independències, aquests països, clar, lògicament Rússia ha perdut un poder econòmic en aquests països. I és evident que, d'alguna forma, Rússia, d'alguna manera o altra, encara que digui, bueno, vostès són independents, però econòmicament els volen dominar. I els dominaran amb qüestions de tipus de gas, o de tipus de petroli, o de tipus d'electricitat, etc etc. I estan, Ucraïna, clar, està situada en un lloc estratègic molt important. Perquè, esclar, molts d'ells ja estan parlant que si poden pactar amb Hongria, que està a l'altra banda, i o Polònia, que està més amunt. I aleshores, esclar, aquí, ells estan al mig. I aleshores aquí es pot crear un conflicte que, al final, sempre perd els de sempre, el poble i la gent que, d'alguna manera, ni intervé ni
sí, sí.
El que volen és viure. Jo he vist l'altre dia un reportatge per la televisió que veia una família, un poble, que quedaven tres persones i no en tenien res. Els preguntaven i no en tenien res del que estava passant.
Però és que, a part d'això, sempre, ja que parlàvem al principi, senyors, els interpel·lo, de defensa de la vida, sempre la pèrdua de vides humanes és, evidentment, una derrota per tots. Perquè aquí hem de defensar no només la vida des de la concepció, sinó també la vida adulta, de nens, de persones grans, de soldats, fins i tot.
Sí, bueno, eso digo que también se entiende o se comprende mejor a veces con el aborto y con las situaciones que lo envuelven. Es más fácil disfrazar la realidad. Y en una guerra, a priori, todo es mucho más visible. Desde luego, un ser humano ya hecho y con capacidad de quejarse, las quejas las escucha todo el mundo. El problema del que todavía no ha nacido
es que no se escucha. Es que es indefens, inocente. Sí, sí.
Esa es una realidad. Bueno, en fin, al respecto, la tregua pactada de Minsk, que al cabo de pocas horas ya se la habían, ya se habían saltado. Y a mí me ha impactado mucho Verdones, que es una ciudad, bueno, nada más estratégica dentro de todo... el conflicto, pues ver cómo hace escasos años estaba en ebullición, había nada más muchas promociones y de golpe, una guerra, desde luego por intereses económicos, no se nos escapa a nadie, y por temas de recursos naturales, y el gas es uno de los fundamentales en este caso, pues ver cómo queda aniquilada, como muchísimas esperanzas quedan aniquiladas, como nadie no entiende nada, y ver en un escaso plazo de tiempo el cambio de esa ciudad a mí me resulta especialmente sintomático, porque no estamos hablando de a veces ciudades que ya, como ocurre por ejemplo en África o en Sudán del Sur, donde ya las estructuras no están tan generadas, sino que estás viendo una ciudad que no digo que pudiera ser europea o digamos Barcelona como cuando uno lo ve, pero ya ves que esto pasa y uno no sabe, uno no se encuentra en esa situación hasta que de repente la tiene encima. Uh-huh. Y eso debe hacer reflexionar, o a mí por lo menos tendría que hacer reflexionar que la seguridad que uno tiene, pues hay que cuidarla y en fin.
Y aquí darrere de tot això també hi ha les grans indústries armamentístiques. Perquè, clar, jo avui dia no puc entendre que amb una guerra globalitzada com existeix avui dia estiguin quedant encara amb escopetes o tanques. Avui dia en un país el pots pràcticament aniquilar, tallant-li l'electricitat, i en una setmana la gent ja no pot menjar. No cal tirar tiros. És a dir, el sistema dels canons i tiros i tot això, per mi, és una cosa del segle XIX i XX. Però el XXI, avui dia, en un país el pots conquistar sense un tret. Per tant, aquí continuen existint una sèrie d'interessos armamentístics que ja no entrem en el tema. L'altre dia vaig llegir que França ha vengut no sé quantes armaments a Egipte, I Egipte, perquè els interessa que allà també... vull dir que, cuidado, que els francesos els tenim aquí al costat. I França la indústria armamentística és de les més importants del món.
Sí, sí, aquest és el problema clau de les guerres i de l'absència de pau en molts llocs. Els fabricants d'armes.
Grans fabricants d'armes i Estats Units, la indústria armamentística, després de la farmacèutica i la petrolera, són els més importants.
La primera, sí, sí. Bé, senyors, deixem també el tema d'Ucraïna. Potser l'esperança és que el president Poroshenko d'Ucraïna ha confirmat la retirada de tropes ucraïneses en aquesta ciutat, que és nus ferroviari, tornem allò de les estratègies, no? De Baltseve, i en tot cas, aquesta matinada el Consell de Seguretat de l'ONU aprovava una resolució que insta a aturar els combats, és a dir, dona una mica de marge, a veure si a la zona de l'est d'Ucraïna es comença a complir, encara que sigui en retard, l'alto el foc pactat. Bé, avui també és notícia la família Pujol un dia més perquè el jutge imputa el fill gran. Aquesta novetat és que la imputació és després que l'expresident Jordi Pujol declarés que ell era el qui portava la fortuna oculta a l'estranger. No sé, de tot plegat, si podem treure. Ens queda poc temps, tampoc podem aprofundir gaire. Recordem que és un tema sota secret de sumari, aquí els juristes, teòricament...
En primer lugar, eso, no, el secreto del sumario. Y otra cosa a recordar, que en esta tertulia lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es decir, la presunción de inocencia, cómo tiene que jugar, en segundo lugar. Y en tercer lugar, que la condición de imputado es una condición de reserva de derechos, es decir, en el sentido de que es una garantía. Lo que pasa es que, claro, tenemos una terminología jurídica que, claro, al decir imputado, ¿no? Pues bien parece que ya te han acusado,
implicado,
que ya te han
condenado,
ya que sí, están sí, más o menos acreditado.
La palabra suena mal.
Un delito, claro.
Sí. Ya voy a invitar otras vagas.
Pero que realmente...
Pero si no me corriges, pero si eres imputado, también puedes mentir.
Efectivamente.
Cuando tienes... no es imputado, no puedes mentir. Si mientes, está cometiendo un delito.
Claro, o sea, que por tanto es una situación de garantía, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
totalmente.
Respetando toda esta serie de cuestiones, bueno, pues veremos qué dice la justicia. Yo soy absolutamente contrario a las penas de telediario. Es decir, yo, el que tenga uno que sufrir penas de telediario, cuando a lo mejor luego resulta de la instrucción o incluso del propio juicio posterior, que eso es una persona es inocente y la hemos destrozado.
Sí, sí.
Me parece una barbaridad tan grande que, evidentemente, yo soy de los que... procuro, si en algo puedo influir pedagógicamente en decir, oiga, mire usted, no, aquí lo que se está haciendo es, respetando toda esta serie de garantías, que un señor que posiblemente, como consecuencia de una investigación y tal, resulta que pueden haber indicios racionales de criminalidad, bueno, pues se le llama a declarar para que se explique, pero con todas las garantías. Y hasta ahí, de momento, punto, se acabó. Y si es secreto del sumario, pues yo, en teoría, como no sabemos nada más, pues no podemos decir nada más.
Exactamente. No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Vull dir, es una imputación, ya la presunción de inocencia, y por lo tanto, el proceso tiene que continuar, y por lo tanto, es lógico que tothom que estigui imputat, pues es un pas per arribar a una sentència final.
Ahora, si l'ha hecho, que la pague, ¿eh?
Es decir,
que...
Exactament.
Si l'ha hecho, que
sí, senyor,
la pague,
¿eh? Totes aquestes qüestions i altres casos que hem conegut, perquè aquí no és només la família Pujol, hi ha altres casos
però aquest
dels diners a l'estranger.
És un cas sucós,
sí,
i del qual anirem veient un degoteig que va omplint pàgines i va omplint comentaris i va erosionant,
sí, sí,
també no solament la figura de les persones que estan implicades, sinó també quelcom més que hi ha en un rerefons polític. Vull dir, hi ha elements que s'estan movent perquè això es mantinguin viu.
Com si tothom volgués aprofitar la situació, diguéssim.
Sí, però fixa't, està tot judicialitzat, no? Perquè, esclar, jo escoltava les notícies aquest migdia i me'n sembla que de 10 notícies, 8 eren el senyor tal imputado, l'altre imputado, tothom són imputados. És a dir, és una situació que solament se habla d'este tema.
Sí, sí.
Cuando no se habla, que, por ejemplo, pues, no sé, el IBEX hoy ha subido, que de alguna forma, pues, la bolsa va bien, hemos pasado un nivel bueno, que Catalunya és la comunitat que més ha exportat aquest últim mes d'Espanya. Bueno, pues això no es diu. Sí, tot temes judicials,
en caso, la judicialització, des del punt de vista de, per exemple, sindicats, partits polítics.
Queda un minut només, perdó.
Jo crec que és sana. No el acusar a alguien que no tiene ningún delito. Yo creo que sepan los poderes o que sepan los políticos, o los sindicatos, los agentes que están en el mercado, que quien la hace la paga y que va a haber detrás de ello. No hay una impunidad. Yo creo que es algo que era necesario, que probablemente la crisis ha traído y también, por cierto, algunos medios de comunicación. En el caso del señor Pujol, increíblemente, ha sido el propio señor Pujol quien hizo estallar todo aquello con su declaración. No creo que fuera muy consciente de lo que iba a venir detrás. Bueno, esas son circunstancias que se han producido y creo que eso es sano para empezar a limpiar la sociedad.
Senyors, ho hem de deixar aquí, que són les 8. Gràcies, José Luis.